Vamos al precio.
Molt bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes. Us saludem des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Estem ja a punt de començar una nova edició del Converses en un dia molt especial. És el dia 13 de febrer, és el dia abans de les eleccions al Parlament de Catalunya, és el dia abans de la celebració del Dia dels Enamorats i és la celebració del sant del convidat del nostre convidat d'avui, el senyor Valentí Pic. Abans que res, senyor Valentí Pic, bona tarda i felicitats, eh?
Estic molt orgullós de Valentí.
És un sant molt maco, és un sant d'amor i de, en fi, és un nom que sona molt bé, Sant Valentí, eh? Doncs felicitats, Valentí Pic, que és el president del Consell General d'Economistes d'Espanya, que com deia és el convidat aquest dissabte al Converses, un programa que el farem en companyia del Salvador Guillermo. Molt bona tarda, Salvador, benvingut.
Bona tarda.
A la Iva Anguera, de l'Independiente, molt bona tarda, Iva, benvinguda també.
Hola, bona tarda.
I al Juan Carlos Valero, del diari ABC Catalunya, molt bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
I ja us he dit, estem al convidat d'avui, el senyor Valentí Pic. Parlarem d'economia, molt poc de política, perquè és dia de reflexió, per tant, política poquíssima, perquè demà hem d'anar, això sí, tots a votar, perquè és molt important, són unes eleccions molt importants al Parlament i cal que tots els catalans anem a votar per l'opció que ens agradi més. Dit això, senyor Valentí Pic, vostè que entén molt d'economia i en sap molt i són d'aquests experts en què els periodistes ens agrada recórrer sempre, injecti'ns una mica d'optimisme a tots plegats. Crisi sanitària, crisi econòmica, ens queda encara lluny això de veure la llum al final del túnel, que es diu un clàssic, no? Però ens queda encara molt de temps de foscor econòmica i jo no sé si foscor sanitària, tot i que el tema de les vacunes sembla que comença a rotllar, però bé, aviam.
Bueno, jo el que crec és que...
Si se'ns atansa més el micròfon, els oients li agrairan moltíssim, vinga.
Les coses són com són i per molta voluntat que li posem, són com són. I les últimes notícies que tenim és que la presidenta de la Comissió Europea, que algú informada deu estar, ens ha dit pues, que la combinació de les vacunes junt amb el tema de la... del tema de les ajudes comunitàries, doncs veurem, la flor creixerà, no? Pues a finals del quart trimestre d'aquest any, no? Mm-hmm. Per tant, encara ens queda un recorregut. Home, has de suposar, fent servir el sentit comú, és que com venim d'una situació molt complexa, que portem molts mesos, l'any passat l'economia espanyola va perdre un 11 més o menys, una miqueta més de l'11% del PIB, que això és moltíssim. A la mesura pues, que els pròxims mesos es vagin veient millores, pues, tindrem un gran rebot. Yeah. Però sens dubte, el que hem de fer és preguntar-nos què estem fent ara per intentar gestionar bé el que tenim, com ajudem a les persones que tenen moltes necessitats i sobretot com ajudem a la gent, a les empreses, i per tant empreses i equips que realment volen lluitar i lluitaran amb les circumstàncies que sigui. O sigui, més que preguntar-nos què passarà, hi ha que preguntar què fem avui.
Què fem avui
per...
I aquí vaig, què estem fent o què estan fent els que han de fer, que són els governs, tant la central com l'autonòmic, ajuntaments, a qui li correspon, qui, doncs, col·laborar a rellençar tot plegat.
Home, jo crec que fem una mica... Tot això és una mica personal, no? Jo crec que, a veure, primer que això és una cosa nova, és una cosa molt greu, hi ha certes coses que sabem, no? Sabem, per exemple, que el tema de l'ajudes, del tema dels avals, s'ha fet raonablement bé, perquè resulta pues, que com teníem una banca comercial va permetre pues, anar molt ràpid, cosa que altres països no han fet. Hem fet el tema dels ERTEs, que també ho hem fet relativament bé, perquè, i s'ha fet a tots els països coses semblants. I el que no tinc tan clar, també depèn de les teves comptes. Possiblement països amb més capacitat han fet ajudes directes a sectors, aquí això ha sigut més complex. Jo crec que això és una mescla de coses, no? El que no veig jo massa bé, la comunicació. Les administracions, som un país, no sé si som un estat federal o som un estat descentralitzat, no sé exactament el que
som,
però som un estat d'estructura federal, on en una situació de crisi tan complexa, econòmica, social, sanitària, doncs és molt, molt important comunicar a la ciutadania, no? Anar dient la veritat cada vegada, i moltes vegades la veritat no la saps amb exactitud, perquè jo crec que...
No la saps o no ens la volen dir, senyor Pic?
No, no? Jo crec que tanta maldat no hi ha. Jo crec que tanta maldat no hi ha, perquè pensem...
Ignorància.
Bueno, ignorància, escolta, és una cosa nova, no siguem tan dolents, Salvador. Ningú sabia exactament el Covid, com podia passar. És evident, doncs, que es van prenent mesures sobre la marxa, no? Llavors jo crec que la humilitat per reconèixer, jo sé això, vaig dir blanc ahir, avui dic negre, doncs perquè més informació, però la comunicació està fallant, no? Perquè tantes mesures tan complicades, escolta, una situació de crisi, o una crisi empresarial, el que va davant, el que té de ficar-se, ser molt transparent, clar, dir el que sap, quan s'ha equivocat dir-ho, transmetre molt bé, i això ho estem fent, jo crec que malament.
Ja, el veig una mica pessimista en general, eh? Això vol dir que ens en sortirem de tot això, d'aquest resultat que tenim hores d'ara, però ens sortirem pitjor del que estàvem, senyor Valentí.
Home, això és evident. Això ja, aquestes alçades de la pel·lícula, és evident. És evident, doncs, que si hem caigut a l'11, a 11 hi ha alguna cosa, que tinguem un rebot del 7-8%, però que pràcticament haurà una dècada perduda, no? Perquè ja estàvem al començament de la crisi, nosaltres hem estat creixent durant molts anys, diguem-li el doble de la Unió Europea, perquè estàvem més a baix, però ja pràcticament portàvem 2 anys que havíem perdut ritme, no? Uh-huh. A mi em segueix sorprenent profundament que pràcticament tenim una xifra de desocupació del 20% del PIB, 20% de la població activa, si fem els ERTEs, i que no ens enfadem, ho donem ja com una cosa normal,
que,
home, que segur que al final de la pregunta, a mi la gran pregunta que em faig, amb tota la humilitat del món, és si tindrem suficients estímuls per fer les reformes necessàries per intentar agafar nom esbandida, o senzillament amb aquest ambient que hi ha de relaxament econòmic, que és important, del Banc Central Europeu, les ajudes comunitàries, serà una mica, doncs, una pomada, ja, que no ens permetrà fer un revulsiu. Aquesta és la pregunta que tinc.
I la gran pregunta i la gran preocupació poder és què passarà un cop els ERTO o els ERTE s'acabin, no? Aquí rau el...
Home, jo crec que el raonable és que... A veure, jo crec que hi ha una sèrie de sectors molt afectats, que són el tema hoteler, el tema hostaleria, el tema lligat al turisme, amb el moviment de persones, que requereixen unes ajudes específiques
i directes,
i directes, sense discussió. I després un altre debat que és paral·lel, és de dir, intentar ajudar a aquelles empreses, i quan dic empreses són empreses, vol dir equips, persones, gent que paga hipoteques, empresaris que no, o sigui, l'empresa és algú més que el capitalista amb un puro és que veure com els ajudem a persones que sabem que tenen viabilitat i que lluitaran i que estan, poder discernir dos tipus d'ajudes, no? I després hi ha un altre tema, unes ajudes directament a la gent que estan... És que pensem que hi ha molta gent que viu en un pis de 60 metres, que està cobrant 700 euros d'ERTEs amb 2 fills, o sigui, hi ha que diferenciar coses, sectors que necessiten ajudes directes descaradament, sense miraments, dels sectors socials que per la raó que siguin hi ha que ajudar-los, que com més sigui per egoisme, per evitar tensió. I una altra cosa diferent són empreses que realment puguin estar en aquests sectors o no, però que són gent que veus que té capacitat, una certa capacitat financera, que hi ha equips i que estan disposats a ajudar. Aquests hi ha que fer un tractament específic, no? Però si ho fem tot igual, si repartim tot igual, per exemple, a mi m'està preocupant ara la mescla, no? Cada ajuntament fa coses, autonomies, estat, estem fent aquí un...
Anem gastant... Un garbuig
que, clar, bueno, clar. Pues, que això va una mica per llarg, no?
Clar. Molt bé, esteu escoltant el senyor Valentí Pic, que és el president del Consell General d'Economistes d'Espanya, avui el convidat al Converses. Preguntes preparades de la IVA i del Juan Carlos Valero. Vinga, IVA, som-hi.
Doncs jo li volia preguntar, arran d'això, tenim un govern espanyol que amb moltes dissensions a dins del govern sembla que està provant de fer una mena de política contracíclica, demanant pujades del sou mínim, que ja es va implementar en el primer any de govern i ara encara en demanen més, com a mínim una part del govern, pujades de pensions i pujades de sou dels funcionaris. Com ho veu això?
A veure, això de l'opinió és... Home, jo crec que ha sigut un error pujar el sou dels funcionaris i les pensions al 0,9. Jo crec que això ha sigut un error. Primer perquè són dos col·lectius, torno a repetir, amb els matisos. Perquè són a veure, qualsevol persona una mica informada, home, això sí, jo crec que és un error, perquè són dos col·lectius que tenen el treball assegurat, les retribucions assegurades, no? Sobre el salari mínim, Anem a veure, a veure, evidentment que el món no s'acaba per una pujada del 0,9, però ni serveix l'argument de perquè hem fet dos pujades tenim de fer aquesta, no? Però, home, sembla que aquest accelerament que s'ha fet aquests últims 4 anys del salari mínim, doncs, bueno, ja que ve el tema de l'agricultura, ja determinats serveis, ja que veure doncs, que, a més, tot salari mínim hi ha les cotitzacions a la Seguretat Social. Jo el que demano és que qualsevol persona doncs, seria bo que mirés el que cobra net respecte a el que li costa a l'empresa, no? I canviar les regles del joc sobre la marxa, doncs, bueno, demano jo una mica de prudència, no?
Juan Carlos Valero.
Sí. Estem en aquests moments amb la febre de, dels fons europeus Next Generation, de resiliència i reconstrucció. És una pluja de diners que toca a Espanya 140.000 entre préstecs i ajudes directes. La primera pregunta seria, estem preparats per rebre aquests diners degut a que s'han de presentar projectes, a Brussel·les s'ha de verificar que aquests projectes són viables i després arribaran aquests diners, les pimes arribaran a poder aconseguir finançar projectes seus o només es quedaran en les grans companyies que tenen capacitat per desenvolupar projectes i presentar-los a la Unió Europea?
Home, a veure, des d'un punt de vista, diguem-li, fredament, això és un canvi radical, no?, de lo que ha fet la Unió Europea fins ara, no? El fet de que la Unió Europea s'endeuti, això és un, vale, és un canvi radical. Home, jo aniria al tanto amb aquest tema del manà, no?, de dir, ara resulta que no, anem a veure, això és una ajuda important, això és important, però, bueno, primer de tot, estem veient que la logística d'aprovació d'aquests fons no és tan senzilla, no? Pràcticament ha sigut lo del Parlament ahir, que, vale, arribaran els fons. A nivell de l'Estat, a nivell d'Espanya, s'ha fet una determinada opció, no? No hi ha una guixeta única, hi ha fonamentalment que el govern espanyol, que al final és l'últim responsable per si es fan malament els fondos, pues que el que està fent a través dels ministeris estan recollint, diguem-li, projectes, estan recollint projectes, aquests projectes pues, es tindran de materialitzar i més o menys un 50% serà la gestió dels ajuntaments, no? A més tenim un problema de que segurament donat el retras, doncs, pràcticament aquest any 2021 serà molt difícil complir les perspectives del 21-22, em sembla que es parlava del 70% de despesa, ho veiem molt just, s'ha modificat, hi ha el Real Decret que ha modificat la llei de contractes de l'Estat i la llei de les polítiques de subvencions, s'ha intentat agilitzar la qüestió. En aquests moments, per un altre costat, l'Estat està treballant amb, bueno, estan treballant els ministeris, l'oficina de presidència és últimament la que decidirà, i després ara també estan molt preocupats amb el tema del control, no? S'ha reforçat una direcció general al Ministeri d'Hisenda, perquè clar, aquests fondos al cap de 2 anys es controlaran i els responsables a l'Estat. Home, jo crec pensar que els pròxims mesos sabrem els projectes que hi ha i les pimes. Ojalà que hi hagi moltes grans empreses que tindran que subcontractar pimes, i tindrem les pimes el que tenen que fer estar molt atentes, molt atentes als concursos i subhastes que es facin al butlletí oficial. Algun ministre diu el que no surti al BOE no existeix, per tant quan surti el BOE avui amb aquest procés acabem de decidir. És evident que els plaços són molt apretats, possiblement requerirà aplaçaments, i pràcticament jo crec que aquest tema no acabarem de captar-ho amb la totalitat del que estem parlant fins al mes d'abril.
I que aquests fons europeus els gestioni o els redistribueix i els supervisi sempre el govern central, és millor que no que ho facin les autonomies, o que ho facin conjuntament, autonomies i govern central? Vostè seria més partida?
És que les coses, la Unió Europea és una associació d'estats.
No dic perquè aquí a Catalunya la Generalitat en reclama sí o sí, vull dir, poder gestionar-ho des d'aquí. Bueno, aquests fons europeus.
La informació que tenim és que pràcticament el 50% serà entre autonomies
i ajuntaments.
Jo entenc que ara estem en una primera etapa. Les coses, opinar per opinar, no estem parlant de lo que hi ha, no? S'ha fet una determinada projecte, que és una vegada que estiguin els projectes, que estiguin, sabeu que són uns projectes, el tema mediambiental, el tema verd, el tema, diguem-li, de lligat amb reformes. Una vegada que estigui això, doncs un 50% d'aquests projectes seran gestionats per les autonomies i els ajuntaments, i després hi haurà un control, diguem-li, de la Unió Europea, que el responsable últim és el govern de l'Estat.
Molt bé, Salvador, quedes tu per preguntar.
Sí, jo crec que estem ja quasi 13 de febrer, a un mes, més un dia, perquè acabi la suspensió per poder presentar suspensions de pagaments que es deien abans, o concursos de creditors, si no s'allarga aquesta qüestió, que la vicepresidenta del govern, la Nadia Calviño, va dir que inclús podia valorar-se. Però pot suposar un allau important de moltes empreses que vagin al mercantil per salvaguardar-se de la responsabilitat com a responsable, que són els administradors respecte a les seves empreses, no? I és un tema que ens preocupa, perquè pot ser el col·lapse, no donar sortida a aquestes empreses i no articular mesures de refinançament, poden, diguéssim, anar rematant algunes d'aquestes empreses que puguin estar mortes allà perquè els jutjats mercantils tinguin incapacitat per poder gestionar aquest allau, no?
Jo crec que els pròxims mesos i setmanes veurem coses, no? A veure, nosaltres quan va passar aquest tema del Covid el mes de març, es va fer una política de, com han fet molts països, una mica de ficar les empreses al congelador, no? És a dir, es podria haver fet una cosa més ultraliberal, però no ho ha fet pràcticament cap país. És a dir, escolta, tu, doncs no, es va fer una política, diu, escolta, intentem que les relacions laborals, per tant, no es desmuntin, es fiquem les empreses d'uns determinats sectors al congelador, no? El problema és que això ha durat massa, està durant massa. No era previst el mes de març, bueno, ara vindrà el científic de torn, perquè clar, d'economistes n'hi ha molts i d'abogats molt poder científics també, eh? I aleshores resulta que es va fer una política de, escolta, parem-ho tot, intentem que no es prenguin decisions que impliquin desmuntar estructures empresarials, es va posar al congelador, no? A la mesura que això està durant tant, doncs també té el que és bo pot ser dolent, no? És evident, doncs, que una part important d'aquestes empreses que estan al congelador, suposant que aquest estiu no hi hagués un rebot important de l'activitat, doncs una part important d'aquestes empreses aniran no ja no és un problema de liquidez, sinó de solvència. Això és així, no? Jo crec que les pròximes setmanes, de fet, cada Consell de Ministres, em sembla, veurem novetats, no? El que es va fer en aquell moment va ser, escolta una cosa, les causes de liquidació, que tu quan tens uns problemes tinguis d'anar al jutjat, doncs no tens obligació, no tens responsabilitat com a administrador del jutjat, i per un altre costat no et poden instar a tu concurs els teus acreedors, no? Això que era bo, doncs està, ara és una, bueno, veurem, a veure, jo crec que ara hi ha un dilema, no? Hi ha un problema molt complex, no? És per un costat segur que és raonable, doncs, que els ERTEs es tornin a prorrogar, és normal, doncs, que es torni a prorrogar temes concursals i temes d'això, és lo raonable, no? Aquí la gran pregunta ara és, sapiguem que això, i és a dir, veiem que això va per llarg, com fem que aquelles empreses que no tenen viabilitat, doncs no acabin contaminant-ho tot, o que gastem innecessàriament, i això és fàcil de dir, per això hi ha aquest debat sobre les alertes tempranes, de que tu puguis decidir, que jo no sé, estic fent ja lucubracions de nous préstams ICO lligat a empreses que tinguin viabilitat, no tant avui sinó que ho poden tindre, i jugar amb tot això és fàcil de dir, però, i la prova és que, per exemple, doncs, aquí hi ha una directiva comunitària d'insolvències, però clar, és que això, en una situació normal, tu dius, bueno, hi ha que fer una directiva d'insolvències, la segona oportunitat, tot això, però clar, estem en un moment d'emergència, com estem en un moment d'emergència, doncs es tindran de ficar a parar coses, i això jo crec que les pròximes setmanes veurem novetats, i la sensació que tinc és que no estan definides, no? Això ho porta el Ministeri d'Economia, també el Ministeri de Justícia, però
no veus,
hi ha moltes preguntes i poques respostes, no?
I moltes incògnites, doncs, no? Esteu escoltant com cada setmana el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, aquesta setmana amb el Salvador Guillermo, la Ivanguera, Juan Carlos Valero, el nostre convidat, el senyor Valentí Pic, que és el president del Consejo General d'Economistes d'Espanya. Avui és dia 13 de febrer, demà és dia 14, Sant Valentí. Felicitats, senyor Pic, ja l'hem felicitat abans, i també és el dia dels enamorats.
I estic en una taula.
I està en una taula. Bueno, molt bé, molt bé. Això és el deure democràtic que hem de fer tothom, i aviam, que tingui una bona jornada d'eleccions. I deia que és el dia 14, que és el dia dels enamorats. I escolteu una cosa, pels enamorats, nosaltres, la gent de l'Eurostars Gran Marina, des de fa setmanes tenim en marxa una oferta i una iniciativa que, home, val la pena aprofitar-la, sobretot sempre, no? Sempre, fins al dia 28 de febrer, que és quan s'acaba. Però jo crec que aquest cap de setmana és el cap de setmana ideal per agafar la parella i venir aquí a l'Hotel Gran Marina i quedar-te amb aquesta proposta, que és vine a sopar, queda't a dormir, també pots esmorzar, 120 euros en un 5 estrelles, amb unes vistes de la ciutat de Barcelona increïbles, una suite fantàstica, i jo crec que és una oportunitat que val la pena, doncs, aprofitar-la.
La parella,
120 euros la parella, val la pena aprofitar-la sempre, però aviam, jo insisteixo molt, aquest cap de setmana, el dia 14, dia dels enamorats, doncs escolta, tingueu un detall amb la vostra parella i aprofiteu aquesta iniciativa que tenen en marxa la gent d'Eurostars Gran Marina.
Perquè no tingui el regal, ja ho sap.
Escolta, això és més que un regal, això és una fortuna. Com podeu entrar en aquesta iniciativa de l'Hotel Gran Marina, d'aquest Eurostars Gran Marina? Doncs mira, hi ha dues possibilitats. Una és entrant a la web d'aquest hotel, preneu nota ràpidament, que feu bolígraf i paper o telèfon mòbil o el que tingueu, és grandmarinahotel.com, grand, acabat en D, marinahotel.com, o si no també podeu trucar per, i quan entreu a la web, doncs hi ha una pestanyeta que posa cena, doncs entreu allà a cena i bum, podeu reservar. Que no voleu fer-ho a través d'aquest sistema, podeu agafar el telèfon, el mòbil, el que sigui, i trucar. Preneu nota del telèfon, 93 603 9000 93 603 9000. Teniu l'oportunitat de gaudir d'aquest vine a sopar, queda't a dormir, esmorza, 5 estrelles, Eurostars Gran Marina, un magnífic regal per al dia dels enamorats, i si no us va bé, doncs aquest cap de setmana, doncs teniu qualsevol dia de la setmana fins al 28 de febrer, doncs, per poder gaudir d'aquesta iniciativa. Valero, tu ja ho has provat, la Iva també, el Salvador també, el senyor Valentí Pic, doncs qualsevol moment també pot fer-ho, aquest cap de setmana no, perquè ha d'estar a la taula electoral, però bueno, aquí està. Escolta, iniciatives així són les que donen empenta a les empreses i que dius, escolta, hem de tirar endavant, com sigui, i s'ha de fer.
L'important és que les empreses, cadascú amb les seves circumstàncies, clar, no tinguin la tovallola. Jo crec que aquesta crisi el que està provocant és que veus que les empreses que han tirat la tovallola ho passarà molt malament, i tothom té d'intentar trobar un petit detallet. Clar. O sigui, hi ha que millorar la pàgina web, hi ha que cuidar els clients, hi ha que cuidar els proveïdors, hi ha que fer cosetes.
I tenir idees, que és important. Valero, tens ganes de preguntar, fa estona.
Sí, perquè és que ens venen ara tota una sèrie d'impostos a sobre que estic una mica neguitós. A veure, aquí a Catalunya ens vindrà ara, d'aquí uns dies, l'impost de CO2 per tenir un cotxe que contamina. Qui tingui un cotxe, a més de l'impost de matriculació, de l'impost de circulació, del pàrquing, de tot, o sigui, a més, ara vindrà un nou impost de CO2, no? Després, un impost sobre actius no productius. Això, o sigui, vol dir que se l'aplicaran els mateixos polítics, no? Perquè és una broma, no?
Això ho dius tu, eh?
Sí,
ho dius tu, Valero, eh? No,
sí, perquè són molt improductius, sobretot aquí a Catalunya, perquè, Iva, quantes lleis s'han aprovat aquesta legislatura? Un parell?
Sí, fitxa. S'han aprovat molts decrets lleis, això sí, perquè com que portem un any en funció...
No, però lleis, no decrets. Escolta, som improductius de totes, no hi ha per on agafar-nos. I després hi ha aquesta llei de lloguers per no fer habitatge públic, no? Com es fa a Europa, no? Escolti'm, què més ens pot passar, no? Als catalans de cara a ser paganinis, no?
Però jo crec que els impostos, els impostos es fan per recaudar, a vegades es fan per canviar comportaments o per priorar comportaments, i tots els impostos també tenen molts costos de gestió. Jo crec que últimament nosaltres ens hem equivocat molt, no? És a dir, perquè ni crec que molts dels impostos que tenim ni recauden ni canvien comportaments, tenen molts problemes de gestió i a més envien senyals negatives. No és dolent que Catalunya sigui veritat o sigui mentira, desgraciadament és veritat, té una targeta de presentació de lloc de molts impostos i que a més en poden vindre més. Això no és bo, no? Els dos impostos que vostè ha dit, doncs, home, jo crec que fent una mica el sentit comú no tenen cap sentit, no? No té cap sentit que nosaltres inventem un impost sobre el CO2 que el que provocarà és que tots els catalans rebran, suposo que després de les eleccions, un comunicat formal, que val diners fer un comunicat formal, dir, escolti, vostè és propietari d'aquest cotxe, vostè té de pagar aquesta quota, li enviarem un recurs, un lloc que precisament tenim una indústria automobilística important, no? I llavors això, vale, doncs, bueno, és així. I després, sobre l'impost dels actius no productius, és que fem impostos que pràcticament no els expliquem perquè potser ens fa una mica, no dic vergonya, una mica sensació de que venim a complicar massa les coses, no? No és bo donar la imatge de que és un lloc de molts impostos, que a més es paga molt, i perquè hi ha altres territoris que fan tot el contrari, no? I a més es dediquen a dir, escolti, aquests, vostè no vagin allà perquè hi fan bé, perquè estem en una situació de competència, no? I després, quan veus la recaptació d'aquests impostos, et dones compte que el cost de gestió, el cost d'imatge respecte a recaptació. Sobre els lloguers, jo crec que de fet és molt perillós aquest tema, és molt perillós, és molt perillós, és a dir, tu el que no pots, o sigui, un dels problemes que tenim, tots els països tenen problemes, no? Nosaltres tenim un dels problemes que tenim, és que tenim poc part de vivendes amb lloguer, això és dolent perquè provoca el tema de la mobilitat del factor treball. Després, és a dir, i després avui ja tots sabem que en funció de l'edat que tenim, la gent no és com abans, tothom va en funció, i resulta que el que ens interessa és que hi hagi moltes persones, grans empreses, petites empreses, particular, que tinguin vivendes amb lloguer. Si tu el que fas és constantment canviar les regles del joc, i després hi ha un altre problema. Avui en dia, amb l'import dels IBIs, amb el problema dels impagaments que hi han, escolta, és que possiblement molts propietaris de lloguer seran sectors afectats que haurà que ajudar-los, no? És a dir, anem molt al tanto, no? A nosaltres ens interessa que les grans empreses, les petites, els fons d'inversió, tothom que vulgui invertir a llarg plaç per tindre un parc de vivendes amb lloguer, tindríem de posar-li una alfombra de color vermell i anar-los a rebre a la sortida de l'avió i dir-los que som un lloc d'acollida i que el que vulguin.
En aquest sentit, Catalunya pateix una manca de credibilitat com a espai, com a territori, amb seguretat jurídica. Ho dic tant pel procés independentista en si com per la promoció de moltes lleis, el que comentàvem abans, de lleis impulsades durant aquesta legislatura i l'anterior, que han estat recorregudes i anul·lades pel Tribunal Constitucional, des de les lleis de vivenda fins a... ara, per exemple, el PP diu que vol portar al Constitucional l'impost de patrimoni. Catalunya s'ha convertit en una regió amb falta de seguretat jurídica en la imatge de les empreses, en la imatge de l'economia?
Jo no puc, a mi no em correspon. Home, jo crec que bo no és. No és bo. No és bo anar inventant impostos, no és bo. O sigui, jo crec que en economia... O sigui, hi ha inversions productives, inversions més... No, més... A nosaltres realment ens interessen totes les inversions, però sobretot ens interessen inversions de persones que fan empresa, que juguen a llarg plaç, i després ara el que sigui, que fan equips, que volen... Això, clar, les persones, les empreses, els fondos que fan això necessiten una certa estabilitat, no? Necessiten una certa estabilitat. La sensació de que avui canviem una llei perquè queda bé, això no és bo. No sé si això és molt negatiu, no ho sé si és molt negatiu, però bo no és. I nosaltres portem una temporada una miqueta de... Home, no sé, una miqueta especial.
Portem una dècada.
Una dècada llarga.
Una cosa, sí, vostès aquest dijous passat van presentar conjuntament amb el Col·legi d'Enginyers un informe, el baròmetre, sobre l'activitat industrial que hi ha cada any ja fan diversos anys que ho fan. Quines són les principals conclusions que han extret després d'un any de Covid quasi que portem pel tema de la indústria?
Bueno, és una enquesta que es fa amb 3.400 enginyers i economistes del món de l'empresa, que estan en empreses, i bueno, a veure, el que la indústria, que més un factor ample, pues ha perdut un 9, algo, que a mi m'ha sorprès, perquè si l'economia ha perdut un 11, jo pensava que la indústria hagués perdut menys, no? Però clar, ja pues ha perdut un 9 i pico, i el que realment et sorprèn és que pràcticament, si tu mires a 10 anys vista, la caiguda de la... No me'n recordo les dades exactes, però realment la caiguda regular del pes del sector industrial a tota Espanya és constant. O sigui, pràcticament només hi ha tres regions que tenen el 20%, més o menys el 20%, i entre elles no està Catalunya, del tema industrial, no? O sigui, vale que és evident que no és fàcil aquest tema industrial, i els molts operadors internacionals, és tot molt complex, però realment a l'Estat, i per tant les diferents regions, que també està molt dividit, molt diferenciat, doncs, la pèrdua del pes de la indústria respecte al PIB és constant, i amb el Covid s'ha perdut pràcticament un 9,1, una mica menys, si és 11, això ha sigut 9, algo, no? I bueno, doncs aquí també es posa una mica aquesta dificultat que hi ha de, diguem, nosaltres som un estat que pràcticament la indústria està totalment descentralitzada, som un estat federal, no? Som un estat d'estructura federal, i aleshores i és evident que hi ha moltes coses de caràcter horitzontal, de moltes polítiques que es tenen de fer d'una manera global, no? El tema dels preus de l'energia, el tema de la formació, el tema de les telecomunicacions, per exemple, quan es parla del... Bé, jo no hi entenc això, però bueno, si es parla del tema del corredor mediterrani, no? I bueno, el corredor mediterrani, home, també ha de ser per les mercaderies. Jo no sé si s'estan fent slops, perquè no sé, o sigui que hi ha moltes coses que es té de fer, que diguem-li que hem de fer una política global de tipus horitzontal, el tema... I jo crec que no...
La digitalització no acabaran portant amb aquests fons europeus.
La digitalització... Bueno, per exemple, Espanya és un país punter amb el tema digital, és a dir, una red de fibra brutal... Però clar, el problema és l'ús, els que entenen amb això dels intangibles et diuen que moltes vegades és la capacitat d'utilitzar...
És com tindre un Porsche, però anem com si fossin uns 600.
Fa un parell de setmanes va estar aquí amb nosaltres el senyor Jordi Reu, que és el president dispassat, i ens va comentar que un dels seus objectius de cara al futur, l'any 21-22, era que tota Espanya estigués digitalitzada, des de les ciutats grans com Barcelona, Madrid, València, que sigui, fins als pobles més petits. 21-22, aquest ho va deixar aquí caure sobre la taula.
Espanya, Espanya és un país molt digitalitzat.
Sí, però
més que Alemanya,
però que arribi a per tot arreu.
Sí.
Clar, no només a les grans ciutats. El senyor Pic, estem el diumenge, hi haurà eleccions a Catalunya. Políticament no li preguntaré res, perquè evidentment no és la seva, no és un negociado com li correspon, però escolti una cosa, com persona que entén d'economia, primeres mesures econòmiques que hauria de posar en marxa el futur govern de Catalunya, si és que en tenim, a partir del dilluns dia 15, quines serien segons vostè? Aviam.
Sentit comú.
Això passa per?
De dir, nosaltres passa perquè nosaltres venen temps molt difícils, hi ha gent que ho passa molt malament i ho passarà molt malament. Resulta pues, que aquí no hi ha res aconseguit, el que no es faci avui es perdran oportunitats, cadascú amb les seves idees, però aquí pues, tenim una estructura europea, tenim que ser capaços de gestionar bé Europa, tenim una estructura estatal que tenim que ser i tenim una estructura i ser pràctics i deixar-nos de donar-li voltes independentment. Jo no sóc massa optimista, de veritat.
Caram.
Sí, què hauria estat, o sigui, s'imagina vostè que Barcelona hagués aconseguit l'Agència Europea del Medicament ara amb la pandèmia, per exemple, no? Que bé que ens hauria anat, no? A Itàlia diuen alguns, els que entenen, que fan coses i nosaltres després, els espanyols, 10 anys després les fem. A Itàlia van entregar, diguéssim, el disseny de la sortida de la crisi sanitària i econòmica a un gran empresari, a l'ex-CEO de Vodafone, no? I que era una mica el president de la comissió d'experts, que hi ha polítics, hi ha de tot, no? I a més, ara encomanen a un gran tècnic, Draghi, no?, que havia estat a governador del Banc d'Espanya, ai, del Banc Central Europeu. I aquí a Espanya, vostè s'imagina alguna vegada que hi hagin experts tècnics al front del bé comú?
Home, hi ha molts bons tècnics, no? A veure, jo no hi entenc això. Itàlia és un país molt especial, amb una cultura política molt especial, i cada país té les seves rutines, no? Itàlia, però bueno, Itàlia és un país que poquet a poquet va perdent protagonisme, no? Itàlia va ser soci fundador de la Unió Europea, i cada any que passa, pues, bueno, sí, mucha Itàlia, molta bandera i molta cosa, però desgraciadament jo, si fos italià, no estaria massa content, perquè sent un país de referència important, amb, si no recordo malament, 60 milions d'habitants, 60 milions, amb mils d'empreses, diguem-li, exportadores al nord d'Itàlia, però resulta que de cada colada pierdo una pieza, no? I per tant, dius, i té una cultura molt especial, això, una cultura molt especial. Home, jo crec que els tècnics estan... Espanya té una altra cultura, Espanya és un país que... I per tant, Catalunya és un país que ens podem estar molt orgullosos, no? Perquè realment, pues, ser la 12a, 3a, 13a potència del món, la sanitat va bé, a pesar de tots els problemes, la seguretat va bé, és un país de diguem-li, d'on es compleixen les lleis, hi ha moltes coses, o sigui, el que passa és que tampoc, si et despistes, no, cada país té la seva... I això dels tècnics, escolta, els tècnics és una mescla de... tu agafes de qualsevol col·lectiu de tècnics i cada un diu... El important són els gestors, i crear una cultura que permeti que els gestors puguin fer la seva feina, no? I que creïn... A veure, hi ha una frase que diu que els economistes, una de les funcions dels economistes és crear cultura perquè els governants fagin el que tenen de fer. O sigui, tu has de crear un interlanc, una atmosfera cultural on tu crees que la ciutadania, pues, quan els demana sacrificis, pues, ho entenguin, no? I això, pues, bueno, és la nostra, no? Aquest model italià és una mica estrany, això d'Itàlia és una mica estrany.
Tot Itàlia és estrany, Iva?
Sí.
Però allà estan, eh? Però allà estan,
amb el seu encant. Sí, sí, sí. Jo
com a turista és sensacional.
Sí, bueno.
Jo li volia preguntar, en diverses respostes d'aquesta entrevista, vostè ha parlat del possible, de l'esperable rebrot econòmic a Espanya després de la crisi tan profunda en la que estem ara pels efectes de la pandèmia. Vist que Espanya ha estat dels països que més ha patit aquesta aturada absoluta de l'activitat, confien que aquest rebrot sigui prou com per recuperar, tot i que no sigui immediatament, la situació econòmica espanyola? Hem d'esperar que, si per exemple a l'estiu, a finals d'estiu, es pot recuperar la indústria turística, es produeixi el rebrot que vam veure una mica al quart trimestre del 2020?
Home, amb la informació que tenim de ser realistes. Rebotarem molt, però no arribarem, ens costarà. L'informe del Banc d'Espanya ens està dient que ens costaran 3-4 anys per intentar estar on estàvem al començament. Això sí, no ens despistem. És que és així. O sigui, és evident que nosaltres, pues, per l'estructura econòmica que tenim, només una mica de turisme, una mica d'això, pues, rebotarem molt, molt ràpidament. Però és molt difícil esperar que l'any 2021... doncs puguem créixer un 11%, això oblidem-se.
I aquest rebrot servirà com a mínim per deixar de veure aquestes cues de la fam que ara s'estan reproduint a tot Espanya.
Esperem, home, tot bienvenido. A mi em fa gràcia quan l'altra crisi, que nosaltres volem un creixement d'economia. I escolta, quan estàs molt fotut, el que vols és creixement de qualsevol manera. O sigui que, bienvenido, turismo, bienvenido todo, evidentment.
Dir, ens anem d'encomanar un cop més el turisme, no? Intueixo, senyor Pic.
No, hi ha que jugar totes les cartes. Clar. El turisme, doncs, bueno, doncs, tenim de prendre...
No ens hem d'enganyar, som un país turístic i hem de viure del turisme, no? No li podem donar pas l'esquena, al contrari, l'hem de potenciar, no?
Tenim unes grans infraestructures. Clar. Perquè hi ha gent que fa... Per exemple, ara, a mi un tema que m'està... preocupant és, per exemple, el dèficit que tindrem, diguem-li, del transport. Aquí tenim una infraestructura de transports que molts pocs països del món tenen. Itàlia no la té.
excessiva poder o què? O
no? Bueno, és igual, però la tenim, però aquí, no? La tenim, bueno, escolta,
l'hem de rendibilitzar,
pitjor,
doncs.
Millor haver-ho estat això que en festes, no està aquí,
sí, sí,
està,
no, sí,
està aquí, les persones es poden desplaçar pràcticament des de Barcelona, des de Barcelona tu pots desplaçar-te a qualsevol d'Espanya fent servir avió, tren i cotxe, en dues hores i mitja estàs, pràcticament tres hores estàs a qualsevol lloc, això no, hi ha poques... no sé, jo veig que...
Pocs països, que ho tinguin.
Pocs països, no, i, bueno, i, per exemple, el dèficit del transport, vull dir que el turisme, bueno, bueno, evident que es pot pensar d'un turisme més respectuós amb la natura, vale. Es pot intentar potenciar tot el que sigui turisme més de qualitat, es pot fer tot el que es vulgui, però això és una... És que, escolta, això és... No sé què véssim fer.
És l'ABC, no?
Ens va salvar de l'altra crisi, que ningú donava res per nosaltres, ens va salvar dues coses. Les empreses que van sortir fora, bueno, es van salvar arrel de la baixada de preus i, per tant, la pujada de la competitivitat de l'economia espanyola, ens va salvar les mils d'empreses petites mitjanetes que van sortir a l'exterior, que això és, hauria de ficar-los un monument, i ens va salvar, pues, el turisme, perquè es van baixar els preus, es va a l'hostaleria i vam fer un lloc de que va treure, i això ens va salvar de l'altra crisi, quan molta gent no ens donava un duro, no? Perquè anem tindre una xifra de desocupació de quan hem arribat, del
25, 26.
O sigui que jo, escolta, quan ho mires enrere t'assustes.
Clar, clar, clar. I en una situació com aquesta, també un col·lectiu que se'ls ha de cuidar, els autònoms, senyor Vic, no? L'autònom és un personatge molt castigat en aquesta situació actual.
D'autònoms hi ha de tot, no?
Sí, bueno, però...
També hi ha molts professionals que es guanyen molt bé la vida.
Sí,
no?
Però hi ha un gruix important que ho està passant.
No, home,
naturalment.
Home, hi ha uns col·lectius que hi ha que fer un tractament molt específic i molt assistencial, perquè hi ha gent que ho té molt malament. Hi ha gent molt malament. Tot, i per això dic que hi ha que diferenciar,
clar,
el que és ajudes a... molt de tipus assistencial, que és una cosa, que és un món que es té de fer en funció de determinats sectors, o sigui, hi ha que gastar diners, però gastar-los bé, no? Prioritzant.
Què és l'important? Ens queda un minutet, si algú té 30 segons per preguntar, 30 per respondre, ràpid, Valero.
Preguntar per un economista...
30 segons.
Sant Peter, no? La destrucció creativa. Vostè creu que en el cas català, que portem de 10 anys destruint, ara és el moment, demà, de la creació?
Jo crec que portem massa temps mirant-nos al malic, no? Jo un professor em deia sempre, mira, si tu ets el millor de classe, no ho diguis perquè l'enveja és terrible, i si no ho ets, ho dius, fas el ridícul. Per tant, jo el que ens dedicaríem és, tindríem d'agafar l'esperit davant dels catalans, no? Que era treballar,
emprenedors,
i, bueno, i l'administració és una cosa necessària, però, bueno, nosaltres dediquem a lo nostre, no? Això potser no és el que correspon ara, però és
el que toca, no?
El que
molt bé, Valentí Pic, president del Consell General d'Economistes d'Espanya, gràcies per estar aquest dissabte amb nosaltres, moltíssima sort, eh? També gràcies a Salvador Guillermo, Ivan Guerra, Juan Carlos Valero, que tingueu un molt bon cap de setmana. Diumenge hem d'anar tots a votar, i si teniu parella, veniu a disfrutar d'aquesta oferta que hi ha aquí a l'Eurostars Gran Marina, amb la vostra parella, aquesta super promoció de per 120 euros la parella, sopar, dormir, esmorzar, per celebrar i per gaudir, doncs, aquest cap de setmana dels enamorats. Tornem el dissabte que ve, com sempre, converses a la cadena COPE Catalunya Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Molt bon cap de setmana, adeu-siau.
Adeu.